L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàveu? El centenari d'un artista polifacètic i la música en directe de cada divendres avui a l'Aviador. Benvinguts a la cultura d'IB3.
Aprofundim avui en la figura del pintor Carlo Andrés, del qual s'ha commemorat recentment el seu centenari. De fet, va néixer a València i el 1958 es va establir a Eivissa, on va desenvolupar gran part de la seva obra, que de fet també es pot visitar a la fundació que du el seu nom i que trobareu al carrer de Formentera, d'Eivissa. Després, la cantautora Laura Campello ens presentarà tocant i cantant en directe els nous temes del disc que ha publicat fa només unes setmanes. I per acabar la nostra agenda, vos proposarem les activitats més destacades i també divertides pel cap de setmana amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
I tot plegat des d'ara mateix i fins les 7 amb en Joan Jiménez al control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Ja ho dèiem, al sumari avui a l'Aviador s'afegim a la celebració del centenari del naixement de l'artista Carlo Andrés. Multidisciplinar reconegut, premiat trencador i vicent d'adopció, Carlo Andrés faria enguany 100 anys. Avui celebrem la seva figura, ens acostant també a tot allò que va ser la seva trajectòria a través d'Andreu Carles, que és el president de la Fundació Carlo Andrés i també fill de l'artista. Com estàs, Andreu?
Beníssim, gràcies per convidar-nos.
Gràcies a tu per estar aquí. Com se celebra un centenari d'un artista, però que també és el teu pare?
Bé, bàsicament el centenari el celebram. Hem començat fent una sortida de xarxes, que vàrem fer el dia 11 de juliol, perquè era justament el dia que coincidia que se complia totalment el centenari, i se varen fer una sèrie de sortides a xarxes institucionals del Consell d'Eivissa i de l'Ajuntament d'Eivissa i, evidentment, de la pròpia Fundació. I com es celebra? Pues amb molta alegria i amb moltes ganes, com sempre, de mostrar l'obra i de parlar d'un artista que va tenir un significat important.
Com definiries en quatre frases a Carlo Andrés, perquè és vera que ho hem dit, multidisciplinar, polifacet, i després repassarem un poquet les disciplines que va transitar i tot allò que va suposar. No? Sé que és difícil descriure tota una trajectòria, una vida, en dos minuts, però...
És molt difícil, perquè a més és un pintor que va pintar durant més de 70 anys. Això, o sigui, ell va començar les primeres obres que tenim conegudes, de caire infantil, evidentment, són de 1936, imagina, a València. I les darreres són dels principis d'aquest segle. O sigui, llavors són més de 70 anys de carrera, i és una persona que va recórrer quasi tot Espanya i part de l'estranger pintant. Vull dir que bueno, és una mica ampli i és difícil, però el que fem, pues, bueno, el que se fa sempre, no?, que és intentar fer una sèrie d'exposicions, actes i publicacions que abastin amb lo possible, pues, les diferents vessants de l'artista.
Tenia o va tenir en la seva trajectòria etapes molt marcades o se pot definir com una evolució del seu estil, de les seves tècniques?
Jo penso que va tenir etapes molt marcades, sí. Té una primera etapa que abastaria fins a l'any, fins al final de la seva estada a Galícia, que va ser l'any 57-58, que és una etapa on ell comença a introduir-se molt en el paisatge, perquè era una persona que havia treballat molt la figura i havia treballat molt el retrat. i a Galícia jo crec que és on s'ha començat a mullar més amb el tema del paisatge, però encara no li ha impactat aquesta llum que l'impacta quan arriba a Eivissa. No? Clar, això li suposa un canvi molt important, no? Aquesta llum, aquest esclat de colors, pues això el fa canviar. El fa canviar i el fa derivar una segona etapa, que diria jo que és una etapa lluminosa, que és una etapa colorida. Ell pinta una Eivissa que té molts de colors. És una Yolanda Bonet va publicar un article molt bon en aquest sentit, en el diari d'Eivissa, parlant que Carlo Andrés era el que pintava la Eivissa de colors.
En contraposició, realment, en aquesta Eivissa blanca, no?, que tenim a l'imaginari col·lectiu.
En contraposició a la Eivissa blanca que tenim a l'imaginari col·lectiu des de Rossinyol, no?
Bueno, també per les cases.
De l'Illa Blanca i tal, no? En Carlo Andrés pinta aquestes cases, també. És una persona que, a més, la seva obra té un gran valor documental, perquè, a més del valor purament estètic, que és el valor artístic, que és el valor important, no ens hem d'oblidar, però també té un valor documental molt important, perquè ell va pintar totes les antigues cases que rodejaven el Pla de Vila, que ja no existeixen.
Que ja no existeixen.
I les vistes de com era el Pla de Vila, diguem, vistes de caire aéreo, per dir-ho d'aquesta manera, no? I tot això té un valor documental molt important, perquè són cases que no existeixen i que inclús les fotografies que es conserven en blanc i negre són fotografies no massa...
Sí, és borroses, sí. No massa definides.
I en canvi, els quadres d'en Carlo Andrés són una definició perfecta. No?
Gairebé un cronista.
Sí. Ell va ser un cronista. Vull dir, jo sempre he dit que se podria fer, i no dic que alguna vegada no arribem a fer a la Fundació, però la Fundació és que tenim moltes coses per fer i ja buscaria poder fer-ne més de les que fem, no? Però, bueno, però és bo tenir projectes, no?, en cartera i anar treguent coses. Però es podria fer una descripció d'Eivissa carrer per carrer, casa per casa, sense cap problema, només en paisatges d'en Carlo Andrés.
Com arriba a Eivissa, Andreu? Recorda'm.
Com arriba a Eivissa?
I per què es queda?
Pues és molt curiós. Bueno, ella arriba a Eivissa primer perquè ella ha sentit parlar. Vull dir, ella ha llegit articles a revistes d'art i tal, que se parlen d'aquesta colònia d'artistes que s'està creant a Eivissa, que hi ha un ambient artístic, que hi ha molts pintors, tal. Això, evidentment, t'atreu, perquè tu te vols trobant en un ambient favorable, en un ambient d'iguals, en un ambient de contemporanis. I ell pensa amb tota la raó, a més, que Eivissa és un lloc emergent en l'art. En aquell moment és un punt molt important dins el món de l'art a Espanya i fora d'Espanya. Llavors, això l'atreu molt. I el segon que li atreu també és que té la possibilitat d'anar a Eivissa. Ella ha guanyat una càtedra de dibuix artístic a l'Escola d'Arts i Oficis, i a més aquesta Escola d'Arts i Oficis d'Eivissa és una escola que està molt bé, és una escola molt nova, i que només té classes tarda nit, amb la qual té tot el dia per pintar.
Clar.
I això diu, això és fantàstic, no? Perquè em podré dedicar tot el dia a pintar. I només a tarda nit hauré d'anar a fer les classes de dibuix artístic, que a més a ell li agradava molt, també. Ell és un gran dibuixant, és la seva especialitat. I viure a Eivissa, pues, dins aquest ambient artístic i conèixer altres artistes, tenir altres experiències. I això és el que li atreu d'anar a Eivissa.
Estem entendent en Andreu Carles, que és el president de la Fundació Carlo Andrés, repassant aquesta figura que va recalar, com estic comentant, a Eivissa, amb una trajectòria molt ampla i que, a més, deixa una vastíssima obra i com dèiem, Andreu, també molt... molt variada, escultura, dibuix, gravat, aquarel·la, oli sobre llenç, i parlant de materials, gúbies, argila, torcos, pinzells, és a dir, que va, no sé si experimentar la paraula, però era inquiet en aquest sentit.
Sí, ell tocava tots els instruments. És un gran gravador, és una persona que li agrada molt el gravat, va fer gravat amb fusta, gravat amb linoli, gravat amb placa de metacrilat, inclús ja al final va treballar també el metacrilat com un component més. Va pintar en càustica, va pintar oli, va pintar sanguina, va pintar, vamos, totes les tècniques que puguis imaginar, anomenar, ell les va experimentar. Ell era un gran experimentador, perquè a més ell era una persona que era una esponja, era molt absorbent. Ell li encantava l'art, l'art. No l'art de determinada tendència, sinó tot l'art en general. I tenia una relació absolutament excel·lent, tant amb els pintors figuratius com amb els abstractes d'Eivissa, i compartia amb ells moltes coses. De fet, per exemple, el marquès de Lozoya, una de les crítiques més espectaculars que li han fet mai en Carlo Andrés, parlava de que, malgrat que ell era un realista, un realista figuratiu, depèn de com li vulguis dir, que ell trobava que a les qualitats de, per exemple, sa roba, de, per exemple, ses cares, de, per exemple, ses parets, que aquestes qualitats eren plenament abstractes. Per què? No era per casualitat. Era perquè ell, quan veia una obra abstracta, veia una qualitat, veia una manera d'emprar la matèria, de plasmar l'oli, d'utilitzar el color, ell ho traslladava a sa seva obra i experimentava amb allò. Llavors, jo sempre he dit que Carlo Andrés és un pont entre el realisme i la figuració i l'abstracció, perquè dins les seves obres purament realistes hi trobes aspectes abstractes per tot. I, clar, conjuminar el millor del realisme i la figuració amb el millor de l'abstracció, del tractament de les matèries, per exemple, jo crec que és el valor real que té l'obra de Carlo Andrés.
Acabes de citar una crítica. Trobes que va ser prou reconegut en vida?
Sí, sí, sí. Multipremiat. Sí, bueno, ell té algunes crítiques al llarg de la seva vida que són absolutament excepcionals. Per exemple, quan ell arriba aquí a Eivissa, és un dels pintors que exposa més sovint a Palma. Ell pren aquesta referència i ve a Palma amb una freqüència al principi quasi anual o bianual i rep unes crítiques d'en Gafim, d'en Mascaró Passarius, de tots aquells crítics d'aquella època.
Tenir l'opinió... Els crítics.
Els crítics, que eren els
Gafim
crítics, exacte.
I Mascaró Passarius eren...
En Mateu, en Baussà, sí. Tota aquesta gent, que clar, eren els crítics que hi havia, doncs, unes crítiques absolutament espectaculars, boníssimes. Vull dir que tenia un reconeixement...
I molt formada, i molt culta.
Sí, tenia, un reconeixement important, també, ja he anomenat abans les crítiques del Marquès de Lozoya. Té unes crítiques magnífiques de la seva exposició a Madrid d'en José Hierro.
Sí, he llegit també
en José Hierro
cap a la seva,
sí, parla d'ell també amb una estima i amb una admiració tal. I després, per exemple, dels seus amics de l'altre vessant, que és la poesia, que són en Francisco Brines i en Ricardo de Farges, que diuen coses meravelloses d'ell. Llavors, sí, jo crec que sí, i crec que sí que va ser una persona molt reconeguda fins als anys... fins a la seva veïssa. Clar, després ell sofreix un procés que també es percep a la seva obra, que és un procés de tancar-se a l'estudi. Perquè Eivissa ja no és Eivissa.
Clar.
I ell és un pintor que es caracteritza per algunes altres coses, com és pintar au plein air, a l'aire lliure. És un pintor que és incapaç de pintar d'una fotografia. Vull dir, ell té que veure la llum,
directa,
té que tenir la llum incidint sobre la persona o sobre la cosa o sobre la casa o sobre el vestiment, sobre l'animal. O sigui, ell necessita percebre...
Un lligam impressionista, en aquest cas.
Sí. Necessita veure aquesta llum i el color i les ombres que produeix, no? I llavors, hi arriba un moment que he vist això, ja és impossible. No es pot pintar en el carrer.
No.
O sigui, és una cosa que ja es perd. Ell té la sort que a partir de l'any 74, o sigui, no massa pronta per la seva vida, se treu el carnet de conduir i comença a poder anar a pintar pel camp. d'Eivissa lluny de la ciutat, cosa que no havia fet mai, perquè, clar, ell pintava...
No ho necessitava, tampoc.
No, no, però és que, a més, ell pintava caminant. Era un... Ell caminava
flaner, també, no?
Carregat amb tot el seu impediment, se n'anava quilòmetres i quilòmetres amb el llenç i tots els esquelatrics de pintor per pintar. Vull dir que ell ho feia així, que, caminant. Era un gran caminador i un gran cercador, buscador de temes. Vull dir, ell és una persona que té un... És un... inaugura moltíssims temes que després s'aniran repetint. És un descobridor de temes d'Eivissa. Per exemple, jo crec que és el primer que pinta Dalvila des de darrere, que no ho havia pintat ningú, tothom ho pintava de davant. I ell que té aquella impressió que li ha pegat Dalvila en el suís quan l'ha vist des del vaixell, quan arriba des de València o des de la mà, i veu aquella mole de pedra, pedra sobre pedra. És una cosa impressionant, no? I ell és del primer que pinta, Dalvila des de darrere, i després Dalvila des de dalt, cap a baix, no de baix cap a dalt, que és el més, diguem... Que
sí,
està
que
més,
és aquesta imatge que tu deies abans, no?
Que és el que estan més acostumats, no?
Per part de baix.
Sí, llavors, pues, bé, és que crec que m'he anat una mica per un...
No, no, estic repassant la trajectòria i me serveixen molt
les
fites que estàs comentant. Quins van ser els seus mestres, els seus referents?
Bé, ell és un... Ell comença la seva formació a Madrid. Perquè, malgrat que està visquent a València, son pare és militar republicà, i quan acaba la guerra, el 39, que coincideix justament en quan ella ha acabat Arts i Oficis a València i se n'ha d'anar a fer Belles Arts, a son pare l'expedienten i el lleven del mig, clar, es queda sense feina i tal... i el treuen de València. Llavors, ell no pot quedar-se a València a estudiar, que és el seu lloc, i troba l'oportunitat de, amb una família de sa mare, anar-se'n a Madrid i estudiar a Madrid. Llavors, ell se forma al principi a Madrid fins que pot aconseguir tornar a València, que això no serà fins que son pare ja li llevin l'expedient disciplinari que li havien fet i son pare ja se'l retiri, se jubili a València i ja pugui tornar a València. I comença a Madrid i la seva escola és el Museu del Prado. O sigui, nosaltres hem trobat els registres de visita i els registres i les autoritzacions de pintar i copiar el Prado, i ell se unfla d'anar al Prado a copiar quadres i copiar quadres i copiar quadres. I això és la seva formació clàssica. A part d'això, tots els seus professors, Genaro La Huerta, tots aquests pintors, que en aquell moment eren professors de Belles Arts, tant a València com a Madrid.
Deixeu-les, també, en Carlo Andrés?
Sí, bueno, clar, per suposat. Sí, més deixeu-les... dels que sabem o es confessen. O sigui, jo sé, perquè ho sé, que a Eivissa no hi ha ningú directament així, sense anestèsia, ningú. O sigui, que s'hagi dedicat a la pintura, a l'art, al dibuix, a l'arquitectura, a la delineació, a qualsevol cosa d'aquestes que no hagi passat per les mans de Carlo Andrés a Arts i Oficis o en l'escola de seminari o l'escola de les monges de la Consolació. Ha passat tothom. De fet, la primera feina que té ell, abans de donar la primera classe, quan arriba a Eivissa, el primer que fa és donar-li classes en Vicent Calvet per ajudar-lo en els estudis de Belles Arts a València. O sigui, ja de sortida ja comença així.
Andreu Carles, ho hem d'anar deixant. Com t'agradaria que recordassin a Carlo Andrés, al marge de tot això que estic comentant?
Jo crec que, i amb això també agafaré una referència del Marquès de Lozoya i de José Hierro, ell és un pintor honest amb si mateix. Honest amb si mateix, no es deixa dur mai per les modes ni per lo que els demés diguin o pensin, sinó que és una persona totalment honesta en si mateix i que busca la perfecció sabent que la perfecció no és d'aquest món.
Andreu Carles, president de la Fundació Carlo Andrés, moltíssimes gràcies per repassar la seva figura l'any que s'ho passaria el centenari del seu naixement. Moltes gràcies.
A tu, a vosaltres.
L'Aviador, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és història.
El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
L'Aviador, IB3 Ràdio.
Traigo todo este paisaje para que me pintes, para que me viajes. Agua, tierra, vientito y fuego forman mi cordillera. Vente si quieres, te guío yo. Mis curvas y mis huecos, navégame las aguas, expándeme los ecos, pellízcame, endulzate los labios mordiendo de mis frutas, apriétame y espárceme como la sal, y ábreme como un mapa y explórame sobre la mesa y recorre todas mis montañas, y espárceme como la sal, y ábreme como un mapa y explórame sobre la mesa y recorre todas mis montañas, recorre todas mis montañas, wow, 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 wow. Y vas cruzando mis fronteras abiertas, tengo mi aduana pa' cuando tengas ganas, subirte a mis caderas pa' bailar lo que tú quieras, que como te diría yo. Y espárceme como la sal, y ábreme como un mapa, y explórame sobre la mesa y recorre todas mis montañas. Y espárceme como la sal, y ábreme como un mapa, y explórame sobre la mesa y recorre todas mis montañas. Recorre todas mis montañas.
Quina bo i quina guitarra tenim avui a l'estudi, Mònica.
Sí,
la presentes tu?
Vinga. Sí, tenim la sort avui que ha vengut i acabem d'escoltar el tema que dona nom al disc que fa només unes setmanes ha publicat na Laura Campello, la nostra convidada. El disc se diu Mapa i té una història llarga però molt guapa que na Laura mos explicarà ara tot d'una. Benvinguda, Laura.
Moltes com estàs? Gràcies.
Ens agraden les històries llargues. O sigui
sí,
que...
perfecte.
Clar, és que és un disc que s'ha acabat a Red Carpet en aquest estudi de Lloret, però que va començar abans que existís l'estudi amb en Pedro Rosa, amb un dels socis que s'encarrega de tota la part musical de l'estudi de gravació tan impressionant que tenen allà, sí. Amb qui ja havies començat a gravar abans. Conta-mos un poc la història, Laura, que és molt emotiva.
Sí, pues jo comencé a gravar amb Pedro en abril de 2022, en el seu estudi, I un mes després jo me quedé embarassada, no de Pedro. I clar, pues faig la gravació del disc al mateix temps que estic gestant a la meva filla. I clar, pues teníem un temps de 9 mesos aproximat per acabar el disc. I vàrem acabar tota la part acústica, totes les percussions, guitarres, veus i col·laboracions. Però no vam acabar la part electrònica que té el disc, no ens va donar temps a fer-la. Ja va néixer la meva filla i bueno, pues no, vaig haver d'aturar amb la gravació i vaig anar continuant a poc fent la part electrònica amb un artista multidisciplinar que es diu Pablo Sacristán. I ja quan aconseguís tenir un poc més de temps, que la meva filla és un poc més, pues, ja compleix un any i pico, pues, varen retomar la gravació del disc i Pedro ja estava a l'estudi de Red Carpet. I aleshores jo ahir a aquest estudi tinc la sort de fer la mescla del disc i bueno, va ser un regal també poder acabar el disc en un estudi com el de Red Carpet.
És el primer disc que fas, Laura?
No. Realment seria el tercer. Bueno, vaig fer un EP fa molt d'anys, al 2010, però bueno, és el primer bebè disc que tinc i el conte també. Després vaig fer un altre que sí que vaig publicar i en format físic i format digital, està en plataformes, i este seria el tercer àlbum d'estudi.
Idò, el nom que li has posat al disc, Mapa, il·lustra un poc tot el que hi trobam a dins, que són influències molt variades, de diferents cultures, i entenc també que a la gravació ha participat molta de gent, o al manco vos han vist amb unes actuacions, tocant, cantant, fent bambelletes, amb molta energia i amb molta passió, no? És aquest mapa de músiques del món, un poc?
Sí, la veritat que sí. Mapa és el nom del single, però per mi també és un poc un recorregut a fer, no? Perquè cada cançó és un poc diferent i te porta a llocs diferents, no? I a banda el que dius, no? També bueno, ha participat molta gent en el disc, que, bueno, està José Llorach a la percussió. En un dels temes està també Pablo Acevedo, que és un productor mexicà increïble, amb el que vaig tenir la gran sort de treballar. Està Pablo Sacristán a la part electrònica i després n'hi ha col·laboracions també molt especials de la Mar Grimalt, que és, bueno, una artista molt amiga meva, increïble. L'Aleix Tobias també a la percussió d'un tema, que és el mag de la percussió, i és també un somni per mi que hi siga part del disc. I bueno, pues sí, tot això és Mapa, no? Pues el recorregut per aquestes diferents cançons que te porten a imaginaris diferents, amb sonoritats diferents també.
Que bé, Laura. I la presentació del disc la teniu prevista, però la vareu haver d'ajornar fins al setembre, no? Que serà aquesta gran data important en la qual supos que hi participaran també els músics o alguns dels que han gravat amb tu.
Sí, 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 els que han gravat amb mi. José Llorach, la percussió, vindrà amb mi. I a la part electrònica estarà Diego Iribe, que és un músic també increïble que viu aquí a la illa. I estarà, pues, amb tota la part electrònica i guitarra elèctrica, i és guitarrista. I després, pues, tindrem col·laboracions especials que sempre, bueno, són un regal.
On fareu la presentació? Ja se poden comprar entrades o al manco
reservar?
Crec
que encara no estan moltes disponibles, però a partir de final d'agost jo crec que ja podrem, bueno, ja estaran disponibles per a la venda, i serà el Teatre de Santa Maria. Un teatre que n'hi ha allà a Santa Maria i és el 26 de setembre, crec que serà sobre les 8. Però, bueno, ja donarem més informacions també per Instagram.
Ja tens tot tancat, qui participarà, i
sí,
si tens qualque col·laboració especial.
Bueno, tinc col·laboració especial amb amics de Ato Gató, que jo formava part d'aquesta banda. He format part d'aquesta banda, que és una banda de percussió i veus, que porta uns anys desenvolupant-se aquí en la illa, i ells col·laboraran. Bueno, i després, bueno, Namar, depèn de la seva agenda, perquè, sí, per exemple, anava a col·laborar en aquest que varen cancel·lar, però ara no sé si estarà disponible, ojalà que sí. I bueno, segur que alguna altra sorpresa també caurà.
Segurament sí. Laura, tu ets d'Elx,
sí,
però fa temps que ja vius a Mallorca. Què te va dur a venir?
Pues un poc a partir de la pandèmia, jo vivia a Madrid i, clar, com que la pandèmia es va aturar tot, pues, el que era la meva parella en aquest moment, que també es dedicava a l'art, varen dir, bueno, ell me va convencer per venir aquí perquè ell havia estat vivint aquí uns anys i jo la veritat és que cada vegada que venia a la illa m'enamorava. I sí, va ser un poc cercar un lloc més amable, més tranquil per viure.
I ara vas trobar
la voràgine de Madrid. Sí, ara mateix estic a Sant Joan.
Sant
Joanera. Ja.
Que bo. Idò, en aquest disc que se pot trobar a les plataformes, fareu també el format físic? Vos quedau així, esperau a veure amb la resposta?
Clar, aquest segurament no farem format físic perquè, bueno, varen decidir també com fer la inversió en plataformes digitals per a que arribés a, bueno, a tot el món que siga possible, no? I sí, vaig decidir no invertir en fer format físic aquesta vegada, encara que m'hagués agradat perquè sóc una nostàlgica
del vinil.
Sí, del vinil o de lo tàctil, de lo material. Per mi també és algo molt simbòlic, no? D'acabar un disc, tenir un objecte, no? Simbòlic de que es pugui tocar. Aleshores, sí, jo estic en dol encara amb això, però bueno, ha sigut aquesta la decisió i per al proper disc sí que treurem vinil i format físic amb red carpet.
Que és molt exportable, és a dir, que també, no sé, a la península, a molt de llocs, tal vegada a la comunitat valenciana podries tenir més contactes, o a Madrid, no? Estàs estudiant això també, de fer aquesta gran sortida a la península?
Sí, sí que estem mirant-lo, bueno, des del febrer que estic dintre del sello de Red Carpet i justament amb ells estem mirant de, bueno, d'obrir-lo més enllà de Mallorca, tot i que començarem per aquí. I sí que pensem que té aquesta possibilitat, perquè, bueno,
és que té molt de potencial, no?
Sí, pensem que sí que pot anar bé per allà.
Clar, en Sanina tal vegada no el vol d'organitzar, aquests cap de setmanes molt llargs de bolos.
Però ja és més gran, o sí. Sigui que ja...
I aniries tota sola, Laura? Tens els dos formats, no? D'anar tu tota sola i llavors tenir un poc de suport en sa banda. O, clar, en tota sa part electrònica, tu tota sola en directe a la Molles, també?
Clar, no, jo estic a la guitarra i la veu i clar, no dono per a més. ja prou. I no, m'agradaria anar amb tota la banda, perquè per poder presentar el disc tal i com és, no? Tot i que encara en els directes sempre succeeixen coses, no? I és també molt únic. Però sí, m'agradaria poder anar amb tota la banda.
I la teva banda et serà el disc o tindràs clar?
És, ara mateix és en José Llorach a la percussió i el Diego Iribe a la part electrònica i guitarres i...
Ah, és un format molt bo d'exportar.
Sí. Anem a trio, sí, sí.
Superbé, no?
La veritat que jo crec que sí.
I els contactes que, és a dir, començaràs a moure o com se fa realment? O és a través de Red Carpet, qui s'encarregarà de...
Aquí fem equip. Amb Red Carpet, que ells pues, tenen un equip que es dedica pues, a cadascuna de les funcions, no?, dintre de la indústria. I ells m'estan ajudant molt a poder... obrir contactes, no?
Bueno, i dona'm a escoltar com sona el disc a part del directe que mos fa avui Laura Campello.
Y la niña que fui siente el dolor, luces y sombras rescatando el amor. Suerte reinó.
Buscando és el tema que sentim, el trobau en el disc de Laura Campello, se diu Mapa, el trobau a les plataformes, i hem de dir que, bé, les lletres, és una música molt bona d'escoltar, però és vera que les lletres parlen de coses una mica més enllà, no?, de les típiques històries d'amor o el que solen ocupar principalment el tema de les cançons. Què vols dir amb aquesta Buscando? Què cerques?
Bueno, Buscando, precisament, bueno, és un dels singles que vaig llançar i és un... Bueno, hem fet ara també un videoclip que estem a punt de treure. I aquesta cançó en particular és, bueno, la més deep, profunda, sí. I dark, oscureta, perquè, bueno, parla de violències viscudes en la infància i també com... O sigui, jo vaig trobar la necessitat d'atravessar aquestes vivències d'alguna manera i poder també connectar amb la força i amb la resiliència i amb tot el que sí que també ha hagut, no? Tot l'amor que he tingut al voltant, no? Sempre, no? I sí, una manera de poder atravessar totes aquestes coses que patim, no?
Compartir-ho ajuda, supos, no? O expressar-ho... T'ha costat parlar de...
Bueno, la veritat és que esta cançó va sortir com... la vas vomitar i va sortir sola i al principi me donava com... tremolava al cantar-la. Però després, com que... Sí, ja... Com que la
ha
vaig
integrar...
Ha estat
una mena de catarsi, no? També?
Sí, sí, sí. I que també pense que la violència ens atravessa com a societat, uh-huh. No és algo que m'hagi passat a mi a soles, no? I que també està bé parlar d'ella, no? Que igual que a mi m'ha ajudat, potser a altra persona li ajude també escoltar que algú ha viscut algo similar, o després cada persona li lleva la música té això, no? Que té... Tu te porta al teu a les teves vivències també, o te connecta amb vivències pròpies, tot i que no siguin iguals, no?
Molt bé, Laura, recordem la data de setembre, en la qual tenim ja una cita important.
26 de setembre, al Teatre de Santa Maria, a les 8, i sí, jo crec que al final de l'agost ja, o principi de setembre, ja podem
comprar
les entrades i donar més detalls a, bueno, Instagram o...
Molt bé.
A totes les xarxes.
I acabaríem amb un segon tema, que vull que el presentis tu mateixa.
Pues mira, vaig a fer un tema que vaig escriure just abans de venir-me aquí a viure a Mallorca, amb tota la incertidumbre de començar de zero una altra vegada, perquè he viscut a molts llocs, he viscut a França i a Espanya, bueno, en la península, a diferents ciutats, i sí, va ser una manera també d'acompanyar-me en este canvi, amb la música, que sempre és la meva companya. En este moment d'incertidumbre i també d'il·lusió per veure què ve, no? En este nou lloc.
Molt bé. I es titula, dius?
Es diu A una isla.
A una isla.
Molt bé, Laura, moltes gràcies, enhorabona per aquesta música tan guapa que has publicat i que nosaltres seguirem escoltant a les plataformes. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Vinga, l'escoltam.
Y me voy contigo a una isla a nadar.
derribando el miedo que paraliza el cuerpo. Quiero crear contigo todo un nuevo universo donde crezca lo mío, lo tuyo y lo nuestro. Tengo dentro una llama que aviva mi garganta, viento sureste brama y el horizonte aclara. Camino de tu puerto, voy a cruzar tus aguas, déjame echar el ancla, anclame bien el alma.
Tres ràdios, actualitat.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. L'agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
I ja estan preparats els tres. Gavi Rodas, com estàs? Aquí als Estudis Centrals de Mallorca.
Muy bien, muy bien.
Anna Gornés, des de Menorca. Anna, com estàs?
Què tal?
Molt bé. I David Ventura i Vicent Formentera, com sempre, una cama a cada illa. Com estàs, David?
Idò, acalorat.
Vinga, va. Què voleu que faci a les illes? Que nevi el mes de juliol o què?
Va, ara no em diguis aquesta cosa de cunyat, que l'estiu sempre ha fet calor, eh? Vull dir.
No, però cada any escolta les mateixes frases. També és de cunyat repetir cada any la calor que fa al mes de juliol. T'ho dic ara. Vinga, començam amb tu, David, ja que hi ets.
Molt bé, i aquest cap de setmana està marcat per les festes de Sant Jaume de Formentera, que és una de les cites de l'estiu de les Pitiuses. Avui divendres, primera nit de concerts amb el mític grup Seguridad Social, que segurament canta el Chiquilla i aquestes coses, i aquests grans èxits, i també l'acompanyant el cantant de reggae General Levy. Serà a partir de les 10:30 a la plaça de Sant Francesc. I dissabte, al mateix lloc i a la mateixa hora, tocaran el grup de reggaeton en català Detallets i el duet L'Arannà. Rematarà la nit el DJ Senyor Cardona. Dissabte també tenim un parell de cites musicals. A l'una del migdia, el Black Pepper Organ Trio, el grup de rock liderat per l'argentí José Rulo, torna a les Pitiuses, i en aquest cas a l'escenari de Can Jordi Blues Station. I el mateix dissabte, però a l'escenari de Caló de Soli, actua la jove banda de rock Linaje, que està liderada per Aaron Romero, que és el fill del cantant de Marea. No sé si seria... En Aaron Romero seria un cas en Nepo Baby en el món del rock. I acabam amb una recomanació, que és l'exposició dedicada al pintor i fotògraf eivissenc José Manuel Chico Prats, amb motiu dels 20 anys de la seva mort. trobem un recull de la seva feina, tant pintòrica com fotogràfica, a la sala d'Espolvorí a Dalvila.
Molt bé, Ido, vinga, un poquet de tiets. Tu què dius, tiets o talles? Hi ha gent que diu talles, Gavi, què és?
Jo soy más de tiets, por lo de los abuelos por catalanes.
Por això, jo pensava que era tiets. No, ja... ja...
Però no lo sé. Ja dic talles, però potser estic equivocat, perquè no em feu cas.
Què? Ah, val. Tu dius tiets.
Ja dic talles, però potser estic equivocat.
Anna, tu que ets més de la generació de la banda en concret, què dius, talles o tiets?
Jo he dit tiets, però per un tema de que eduques català, és extrem. Sí.
Vam escoltar una mica de tiets. Quan jo la porta de sol, fent un de feral, tu i amb un brindis, mentre sona el...
Menjat un arrosset i m'has fet riure com mai durant tot el dinar. M'has estat tirant pauets i jo no sabia el que passaria. I quan tu m'has mirat, just en el moment que t'estava mirant, dues miradetes que s'han creuat i un somriure tonto mig d'amagat que diu que vinguis, que passem la tarda de tranquis, veient junts la posta de sol. Sentir que estem bé, sentir que estem lliure. Seria una putada que s'acabés ara la cita, que marxem solets a casa, ens empenedim de per vida. Però seria una putada no aprofita la batllada per dir-te tot el que penso i tot el que sento, que és una passada. Dic que vull que
dels tiets que passaran per les pitises aquest cap de setmana a Menorca. Què tenim aquest dia, Anna?
Mira, tenim una de les excentricitats de Pedra Viva, que enguany només fa quatre propostes, però ben arriscades, i una d'elles és aquest divendres i dissabte, són dos dies seguits, es diu Aquasonic, és una proposta d'una companyia de Dinamarca, i us heu d'imaginar una orquestra que toca dins cubicles d'aigua, és a dir, és una orquestra submergida.
Meravellós.
És una cosa que realment valdrà molt la pena de veure, i a més es fa en el mirador de Cala Morell, just davant la mà, així que l'escenari també immillorable. Canvi radicalment, me'n vaig a Jasba l'endemà, que en Carmona ja veig que farà ruta de Balears, i és molt estimat en el Jasba, i cada any ve a pinxar, i és aquest dissabte. I després ja amb vistes a cara la setmana que ve, dia 29, Pablo actua en el claustre, també és un dels concerts més destacats d'assistiu, en el claustre. I tenim teatre, perquè el teatre sembla que no, però en assistiu també n'hi ha.
També no
tots
són concerts. Hi hauria d'haver-ne més, jo no sé per què aturam tant.
N'hi hauria d'haver més, ja, sí. Ja segur que jo sóc molt teatrera, i aquesta peça és Feriantes de Patio Teatro, és una gent que fa teatre d'objectes i són una meravella. Han vingut moltes vegades en el Teatre Esborn i segueixen repetint perquè agrada molt. I tenim Ana Maria del Mar Bonet, que actua en el teatre de principal de Mo, serà dijous, i també dijous a Lítica, Rancapino Chico, es fi de llegendari Rancapino, una de les grans figures d'escante flamenc. Això serà dijous a Lítica, les pedreres més precioses de Menorca.
I del món,
segurament. Jo segurament.
Home, no les he recorregut totes, però és molt difícil superar Lítica.
Sí. Estic convençuda.
Alguna cosa més? Què tries de tot això, el teatre?
Un poc de tot, Lítica. Si ha d'anar a Ana Maria del Mar Bonet, jo us confés, ara aquí, i que quedi entre nosaltres, que sóc un poc fan.
Ah, sí? No passa res, pensava que anaves a dir el contrari.
No,
la confessió disruptiva que ha estat el contrari, segurament.
No és el que s'esperaria de jo, però això mateix. Sí. És un guilty pleasure, no m'ho llamo.
Ah, sí? Gavi Rodas, tu, Maniel, ha caigut. Has caigut, Anna?
No, no m'ho llamo Arbona, m'ho posat nerviosa.
¿Es fan de Mariel Mabonet, Gavi Rodas?
Soy fan, sobre todo, de los músicos que ha conseguido en los últimos años, ¿no? Que se ha armado una banda muy mallorquina, como ahora vive aquí. Y bueno, Gori Matas, por ejemplo, el último fichaje, me apasiona, el pianista y el maestro del laúd, que siempre le lanzamos piropos ya... ¿Tugores? ¿Qué digo, Tugores? Espera, ja lo diré. Toni Pastor.
Toni Pastor, sí, senyor. Gavi, a part d'anar amb l'Ialema Bonet, que toca a Menorca, no a Mallorca, que hi ha?
Pues la noticia más importante es el arranque del Festival Atlántida, del que habéis hablado estos días atrás, con su director, que lo tuvisteis en su momento. Y bueno, empieza hoy viernes, se extenderá hasta la semana que viene, hasta el domingo, con la gala de clausura, donde este año los protagonistas van a ser la mallorquina Victoria Luengo, el actorazo Javier Bardem, el director Sorogoyen, con esa película que se llama El ser querido y que todo el mundo está deseoso de ver, ¿no? Al margen de la Atlántida, tenemos la despedida de un festival muy de autor, muy mallorquín también, que es el Movo Fest.
El Movo, sí señor, lo añoraremos.
Sí, se despide tras 10 años, aunque nunca se sabe si volverá. Lo digo porque como cabezas de cartel tienen a un grupo que viene y va, que es Antonia Font, que estará este sábado con las entradas agotadas. Quizás sea una de las últimas veces que les veremos, aunque ellos han dicho que todavía se lo están pensando.
Sí, seguramente no será la derrera derrera.
No, yo creo que no. Y aparte también de Antonia Font en este Movo Fest, pues hoy viernes está... Él mató a un policía motorizado, que es un grupo argentino que lo apisona todo.
Sí, señor. Muy el bon, petit señor, de... Molt.
¿Sí? Yo nunca les he visto y mira, si tengo ocasión me acercaré. Uh-huh. A partir de las 19 horas, el Petit de Caleril, también otro grupo...
Sí.
Primera espada de este festival. Y al margen del Movo Fest y de la Atlántida... Seguimos con los conciertos de Jardí en el recinto del Mallorca Live. Iván Ferreiro.
Grande.
Grande, grande.
Que todos... también le tengo esta semana.
Ah, mira. Iván Ferreiro, muy amigo de los Sexy Sadie.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Tenía mucha amistad con varios de ellos. Lo sé, que les estuvieron teloneando en alguna ocasión. Sé que han compartido escenario. Y bueno, los Hombres G también en Son Fusteret este sábado.
Pues continúa. No, es que grande. Ana, te agradezco el Hombres G. Después de Mallorca Nueva, yo qué sé. Si es que no, pues di tranquilamente.
¿Qué canción de los Hombres G ha marcado tu vida, Ana?
Todas, es que no sabría cuál elegir. No.
Yo voy a aprender italiano para Marta Tiempo. No, va a ser...
¿Con Marta tiene un marcapasos?
No, sí.
Aquella, la de...
No, Marta tiene un marcapasos que tiene... Ah, no, Venecia, joder.
Claro,
perdón,
Venecia. Perdona, Venecia.
Sí, va a ser el primer Mahó del meu camí cap a l'italià. Vull dir, jo he d'aprendre italià escoltant Hombres G, imagina't. Aquí acaba la meva relació amb el G, no algun més. També. I on dius
no,
que toca?
Els marcapasos me l'haurien de posar si anés a un concert seu, crec. Que
hauríem marcat passos. On toquen, capitan? Que no.
Toquen en Son Fusteret.
Ah, vale.
En Son Fusteret.
I Iván Ferreira en el jardí. Idò bé, un poquet de Marielma Bonet, que toca a Menorca, però com que tots ho fan, anem a escoltar-lo una mica.
Si vull plorar, em dius que mori. Fins a demà no pots comprendre com el dolor dura per sempre si es fa cançó. Em dius que el nostre amor era un ocell ferit, tremolant el teu cor, somiant el meu pit. Amiga de la mort, camí de vela blanca, la llum...
Idò, vinga, avui ens acomiadam a Marielma Bonet. Gavi Rodas, moltes gràcies. A quin concert aniràs de tots aquests?
No, voy a ir al que no he dicho, porque, claro, recomiendo a todos los que vayáis vosotros, pero yo voy a ir a otro, que es el de Los Rebeldes.
Qué bo, Los Rebeldes, continúen, ¿eh?
Los Rebeldes continúen, ya vienen a arrancar todas las flores del jardí que tocan allí.
Mediterráneo,
caluroso.
Y no, tenen el seu hit de Mediterráneo, ¿no? Mediterráneo, la
y
de
mescalina, ¿no? Y también. Mescalina, mi amor.
Sí, ya pasó. El prime de los Rebeldes ya pasó.
Ya pasó, pero bueno.
Bueno, Rebeldes también tienen al marcapasos, ¿eh?
También.
Incorporad ya.
Incorporad.
Díselo a la cara a Segarra esto.
A Segarra no, que sé. Que encara du el mateix mocador y el mateix capell de fa 50 anys. És el mateix, no?
Sí, de vaca, no? De vaca d'Ohio.
Vinga, gràcies, Anna, gràcies, David, gràcies, Capitán Rodas. Fins la setmana que ve. Adéu.
Prims i musculosos, tots els déus olímpics n'estan orgullosos, fins com ballarines molt sofisticades van per les altures...
Però ens demana el rei atenció pública i política davant del creixement demogràfic que experimenten les Illes Balears. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Surada.